ser feliç. No em cal més, no em cal més. M'agrada viure-ho així intensament. Cremar cada moment. Cada cop tinc més clar que he vingut a jugar.
No pot ser mentida a Matadepera Ràdio. Un programa... amb poesia.
Amics, a nit, perdoneu aquesta petita excitació. Us he de dir que he decidit seguir vivint, vestir-me com vosaltres, correctament, amb corbata, i, com cal, traçar-me uns plans dignes per tota la vida, plens de sentit. Amics, a nit, ara que encara els meus ulls poden veure coses belles, jessamins, donzelles, libèl·lules i tantes d'altres coses, escenes casolanes, familiars, escenes de violència. A nit, doncs...
Bona nit i benvinguts al No pot ser mentida, poemes al 107.1 de la FM. Josep Maria Cisteré, bona nit. Josep Maria, com anem?
Hola, Pere, bona nit. Espera un segon. Ara, ja està.
Tot bé, Josep Maria?
Sí, avui més que mai.
Més que mai és molt.
Doncs aquí estic. Estic en aquest punt.
Suposo que dius això perquè tenim el goig que ens acompanyi. Us ho vam anunciar la setmana passada, en Marc Masdeu. Marc, bona nit, com anem?
El goig és meu. Bona nit.
Què dius de bo?
Tot.
Què dieu a Ponent?
A Ponent plou.
Bé, això està bé, no? Això és bo o no?
Sí, sempre és bo la pluja.
Sempre és bona la pluja.
Els últims programes invocàveu la pluja, vosaltres.
És veritat.
I
és
veritat. La pluja.
És veritat. Totes dues coses són veritat. Una abraçada també per la Mireia Sol... us parla també en Pere Ehart, que el telèfon des d'ara i fins vols de les 11 és el 93 730 0000. També tenim correu electrònic, ho sabeu, no pot ser mentida @matadeperaradio.cat. Som a Twitter, som al Facebook de tant en tant i també a l'Instagram. Josep Maria, la bausada ens ha arribat?
Sí que ens ha arribat.
Doncs va.
Mira, mireu, diu així. Diu, Bausà, vols saber un secret? Diu, no, deixa'm en pau, malparit, que ja conec els teus misteris.
No sé de quins misteris parla Josep Maria, però suposo que tots estem contents que la bausada ens hagi arribat una altra vegada. Marc, et volia preguntar, ara quants programes feia que no ens acompanyaves?
Un bon grapat.
Et sento com una miqueta fluix, a veure.
Deia que un bon grapat.
Un bon grapat de
programes. Feia de molts programes. Dies que no venia.
Va.
Potser l'any passat.
Sí?
Sí, l'any passat segur.
Vols dir que el 2025 no hi ha hagut cap dia que ens hagis acompanyat, ara? Em fa dubtar. No ho sé. Deixa'm mirar. Espera't un moment. És que volia posar una música i no me'n surto, per tant posarem aquesta. Som a la 27a temporada, el programa 844, en falten 1.822 per acabar i avui tenim com a convidat en Philip Larkin, que va néixer a Coventry el 1922 i va morir a Hull el 1985, que torna el No pot ser mentida de la mà de 12 poemes de La vida amb un forat a dins, un volum publicat a Quaderns Crema el 2021 amb la traducció de Marcel Riera. Philip Larkin, avui sí, si Déu vol, l'última del Gràcies per venir de la Ludwig Band i cap a tres quarts poema dedicat i la Nansa avui de servidora de vostès.
Doc Norbert, jetzt!
Va, som-hi.
Els versos del No pot ser mentida. Ens acompanyes?
Com un record d'infantesa sempre recordaré la Teresa ballant el val.
Som-hi perquè, tal com us dèiem, aquesta nit recuperem una altra veu majúscula. Seguim fidels a l'encàrrec que ens vàrem trametre a principis de temporada i ens enganxem a la figura de Philip Larkin, com dèiem, Coventry 1922, Hull 1985. Format a Oxford, Larkin va exercir tota la vida de bibliotecari a la Universitat de Hull i després d'escriure dues novel·les es decantà per la poesia. Primerament influït per la figura de Yeats, bé, és igual, va deixant a banda el simbolisme per esdevenir una veu que retrata amb cinisme i d'una manera col·loquial la societat en què va viure, molt marcada per la devastació de la Segona Gran Guerra. Entre d'altres coses destacables, Larkin fou company generacional de Dead Hughes i Kingsley Amis i un expert entusiasta en la música jazz. És important que parin atenció. Avui els acompanyarem amb la mal etiquetada poesia de l'experiència, però no es deixin enganyar. Sabem que no cauran en un parany tan simplista. Larkin és elegant, crític, un ressentit amb una intel·ligència poderosa que escriu molt bona poesia i, és clar, que l'escriu molt bé. Si no en tenen algun poema i pensen, però si no hi ha construccions difícils, metàfores impossibles, paraules críptiques, no els cal patir. Una segona lectura, una reflexió lleugera però acurada, els farà caure en l'encís de la descripció sibil·lina, en el doble sentit precís i brillant. Agafin aire, doncs, perquè avui el No pot ser mentida viatgem a l'Anglaterra dels anys 40 i 50 amb poemes dels llibres de North Sheep i de Les Deceive. Els prometem que, si ens volen acompanyar, hi estaran bé. Els poemes d'aquesta nit són del llibre La vida amb un forat a dins, del 2021, amb la traducció de Marcel Riera i publicat a Quaderns Crema. Sàpiguen que de Larkin no és, com dèiem, un nou vingut. N'hem llegit fins avui una seixantena de poemes, aquí el No pot ser mentida. I comencem amb el número 2 d'aquest La vida amb un forat a dins, amb la traducció de Marcel Riera, Josep Maria. Ja sabeu que quan són tres l'ordre és inamovible, per dir-ho d'alguna forma, eh? Josep Maria, Marc i servidora. Josep Maria, has d'obrir foc.
Quan tu diguis, Pere. Aquí vas néixer. en aquest palau amb llum de dia, aquest miracle de vidre, cada habitació del qual omple la llum com si fos música. I el teu rostre irradia amb la suavitat d'un pètal. El sol és cordial quan, ran del marc d'un quadre, t'atures atent a esbrinar-ne la signatura, o quan amb una mà reposes un instant en una pàgina a l'atzar. Els núvols projecten sobre la terra ombres en moviment. Estàs a punt per al que la nit et portarà? Per l'estrany que no et mostrarà el seu rostre en cap cas, però voldrà entrar? Acceptaràs el teu mal averany com a definitiu? Li oferiràs vi i barres de pa, malgrat que saps que la partida s'acaba quan tira el seu as i bolca a la taula i se'n va a l'habitació del costat. Podríem dir ben bé, no?, que també en Larkin també podria ser un dels nostres, utilitzant aquesta expressió...
Un romàntic com nosaltres, segurament.
Un romàntic, exactament, com nosaltres.
Expressió mafiosa, un dels nostres.
Sí, un dels nostres, per això t'ho deia. Ens dona la... Ens sembla que sí, en Philip Larkin és un dels nostres, tot i que... Bé, potser romàntic no ho és gaire.
Oh, però no romàntic, però el misteri de l'última estrofa és aquest estrany que no et mostrarà el seu rostre en cap cas. Jo l'enllaço amb la bausada que ens ha tramès el Josep Maria.
Sí, avui potser era una miqueta...
És molt misteriós aquesta última estrofa. És estrany en Larkin.
Sí.
És un Larkin primerenc, entenc.
Sí.
Però aquest simbolisme que a la introducció tu parlaves de llits i que a poc va deixant de ser un romàntic.
Sí, home, segurament encara hi ha algun rastre d'aquest simbolisme, és evident, sí, les coses no canvien d'un dia per l'altre. Feia, de fet, setmanes que comentàvem que volíem portar Larkin al No pot ser mentida, perquè ara no sé exactament quan, però sí que potser fa un parell o tres de temporades l'havíem llegit abastament i sí, teníem ganes de tornar-lo a portar.
Disculpa, Pere i Marc, el vam portar, deu fer potser 3 o 4 programes en el poema dedicat.
Sí que és veritat, no... sí que és veritat. I arran d'allà vam dir, l'hem de recuperar per un programa sencer. És veritat. I vam aprofitar que el Marc venia, perquè això ho sabeu, estava programat. Sabem que ell, també romàntic, doncs és un amant de Larkin, i com sigui que avui, a més, és el responsable del programa, també sabeu que la producció del programa va
rotatòria,
Josep Maria, Marc, Josep Maria, Marc, i de tant en tant el Pere, doncs et volia preguntar, Marc, ostres, com és Larkin? Com és que hem tornat a fer un Larkin aquí al No pot ser mentida?
Perquè l'havíem recuperat de Finestrals.
Sí.
Amb edició de l'Abreu, diria.
Finestrals, l'Abreu, aquest llibre groc. Pot ser?
Un llibre molt... un pistatxo, potser.
Sí.
I llavors sí que hi ha alguna antologia, recordo que n'havíem tret, i a resultes de vosaltres dos, del Josep Maria i del Pere, que van sacsejar Larkin amb la vida amb un forat a dins,
sí,
la traducció també del Marcel Riera, que, si no recordo malament, també és el traductor de...
Diria que sí,
del volum de l'Abreu.
Sí,
del Finestrals. Sí. I fa una selecció magnífica en aquest volum. Bueno, aquest any... va d'Starlets.
Sí, a més, el Finestrals potser és un volum, ara si no ho recordo malament, és una mica més breu, i en canvi...
I és l'obra magna, sí, de Larkin.
Però la vida amb un forat a dins és un senyor volum, diguéssim, Vull dir que allà hi ha molta... hi ha molta tela per dir-ho d'alguna forma. Bé, ha estat el primer poema de l'Arkin del programa d'avui, aquesta edició 8-4-4. En tenim 12 i el segon du per títol Marc Recluta.
Recluta.
Doncs, si et sembla, l'acompanyem d'una mica de música i va.
Havia heretat l'ego del comtat d'aquells que es comportaven com un granger. Sabia allò que l'estudi li havia procurat. Distingia entre els requisits del mal i del bé. Però un dia de primavera la seva terra van violar. Uns genets li van demanar el nom bruscament i el seu capitost, en un dialecte diferent, li va parlar d'una guerra de la qual ell no era innocent. I ell els havia d'ajudar. Va dir que ho entenia, endut pel desig de passar desapercebut a fi de no perdre el dret de naixença i amb valentia, perquè hagués estat més fàcil trobar un substitut, cosa que més endavant li hauria estalviat saber els detalls de la seva desfeta i el seu assassinat.
Marc, ajuda'ns a distingir entre els requisits del mal i del bé, als quals fa referència en Larkin.
Això és com saber si, què és la poesia.
Per tant...
Vaja.
D'alguna manera o altra m'estàs dient que aquesta pregunta és molt difícil,
és molt
de
difícil
contestar.
El que sí que em crida l'atenció és l'ordre que tria Larkin. Els requisits del mal... i del bé.
Sí, perquè normalment sí, això es formula, amb el bé primer, diguéssim, no?
No sé si era allò que... El...
Potser a la propietat commutativa, també, aquí.
No se sap. Aquest poema va encapçalat per una dedicatòria,
sí,
que és a James Ballard Sutton, que és un company d'universitat de l'Arc.
Ah, està bé, està bé. Abans fèiem referència al títol dels volums que tenim en català de Philip Larkin, parlàvem d'aquells finestrals, que també em sembla un títol molt encertat per mostrar la poesia de Larkin. I aquest La vida amb un forat a dins també és molt il·lustratiu, diguéssim, ens diu moltes coses, perquè en tots els poemes hi veureu vides que tenen forats a dins.
Vides i forats.
Vides i forats. No sé si vosaltres des de casa també, si us mireu endins i veieu algun forat o no. Això potser ho comentarem a la Nansa. Sí, perquè després també en farem referència, Marc, però, i dic Marc perquè insisteixo que tu has estat una mica el que has elaborat el programa d'aquesta nit, feia referència a la poesia de l'experiència. No sé si vosaltres, amics i amigues que sou fidels oients del No pot ser mentida, programa en el qual n'hem llegit alguns de poetes de l'experiència i veieu paral·lelismes en els poetes de l'experiència o els anomenats poetes de l'experiència catalans amb aquesta poesia que fa Larkin. Bé, jo hi veig una certa distància, si per cas després ho podem comentar, però aquesta no és ben bé la poesia de l'experiència a la catalana, per dir-ho d'alguna manera. Ja en parlarem si en teniu ganes d'això. El tercer poema és el número 20, La vida amb un forat a dins, Philip Larkin, traducció de Marcel Riera. Que difícil que m'ho poseu. Veig que arrosseguen una noia pels canells a través d'un enlluernador camp nevat. I res en mi no s'hi oposa. En un altre temps no hauria estat així. Aleshores m'hauria ennuegat amb una gelosia impotent. Però ara semblo mancat de subtilesa, tan simple com les coses que veig. I m'he convertit en dos ulls dèbils, ni més ni menys.
Hi ha neu per tot arreu. Neu en una llum encegadora. Fins i tot la neu embruta els seus cabells, mentre ella riu i oposa resistència i fa veure que lluita. I de tota manera no em queixo. No hi ha res tan salvatge. Res de tan alegre mentre ella s'alça dintre meu. I no hi serà. Malgrat que la miri durant una hora.
Per tant, camino. Potser allò que jo desitjava, aquella esperança llarga i malaltissa de ser un dia igual que ella, parpellejar i s'extingir. Per primera vegada estic content de veure amb quin morter tan pobre i amb quins maons he d'edificar, tot i saber que ni amb 70 anys podré ser més home que ara. Un sac de carn sobre dos bastons.
Per tant, camino. I ja tenim el primer maó col·locat. Si no, com s'ho farien dos vells espellifats que netegen les restes amb pics i pales per revifar els meus ànims i enfebrar-los de nou? Com s'ho farien per esbandir netament del meu cor la noia, sense fer altra cosa que anar estossegant sota el sol i després ajupir-se i llançar palades de neu a dins d'un carro?
La bellesa m'asseca la gargamella. Ara ells expressen la seva alegria per portar un abric gastat, per tot allò que han fet amb pacient desesperança, per tot allò que ignora els silencis de la mort i no pensa més enllà de la mà que pot prema, per tot allò que envelleix, però continua rotllant inútilment amb l'alè entretallat.
Maleïdes siguin totes les rimes aclaridores. Sé aquella noia, però això és impossible. Em pertoca mirar d'aprendre quantes vegades m'he d'ajupir i llançar una palada. He de repetir mentre visqui el fet que tot es refà amb pic i pala, que cada dia han sopit i cada acte de desesperació
eleva els penyals des dels quals l'esperit salta, la més innocent de les bèsties i tan fabulosa que mai no dorm. Si puc mantenir contra qualsevol argument aquesta imatge de l'unicorn blanc com la neu, que després, mentre reso, pugui davallar com a refugi finalment damunt meu i em posi a les mans el seu corn daurat. Va, poesia de l'experiència molt clara, eh?
I distància molt clara.
Abans en parlàvem de la distància molt clara i abans també hem fet referència a aquesta devastació que emmarca i contextualitza d'alguna manera la poesia de Larkin.
Anys 40.
I en faig referència perquè en aquest poema Larkin s'autodescriu en molts moments i, per exemple, diu: m'he convertit en dos ulls dèbils, ni més ni menys. També es diu que és un sac de carn sobre dos bastons i també diu d'ell mateix interpreto que la bellesa m'asseca la gargamella i acaba dient em pertoca mirar d'aprendre quantes vegades m'he d'ajupir i llançar una pelada. Aquest escenari de devastació, aquest escenari completament desfet, agafant el fil que tu comentaves, Marc, sobre la situació de del context de l'Arkin als anys 40-50 després de la Segona Gran Guerra. Joan Maria, em mires encara circunspecte?
No. Ja sabeu, estimats oients i oientes i oientis, que nosaltres de poesia no hi entenem gaire, però realment aquest poema que acabem de llegir a tres mans és una construcció gairebé perfecta. És un
conte.
Sí, és pràcticament un conte. És un conte molt curt, eh? No volem comparar-ho amb la Sagrada Família, però és un poema francament molt, molt, molt ben fet i molt ben això construït. És un conte també, evidentment. No sé, en fi, Larkin, amic nostre, doncs,
un dels nostres.
És un dels nostres i en fi, per això Marc l'ha escollit, que de fet és el
responsable culpable.
Malauradament, és el culpable de la major part
de seguida,
de les nostres desgràcies.
De seguida saltat. Tu hi veus aquesta...
Dues cireretes, digues. A les descripcions, sí, de l'Arkin i sobre el que veu l'Arkin. Una és per tot allò que envelleix, però continua rotllant inútilment amb l'alè entretallat. I llavors el misteri final de l'unicorn, que el que diu el Josep Maria de poesia, almenys jo, no n'entenc
ni un borrall. Gran poema, Marc.
Vosaltres des de casa us heu mirat això del forat? Va, truqueu-nos, 93-730-0000. Teniu algun forat a dins? És molt clara, no sé què hi veieu, Marc i Josep Maria, aquests
bé, gestos d'escàndol. Nosaltres, Pere, nosaltres
primer estem... Primer us trobo que esteu
estem
molt,
de,
molt junts.
Estem de costat, sí.
Molt junts us veig, sí. Sí,
sí,
sí. Sí, mira, sí.
Que per molts anys, Pere.
Ara és el 4, li pertoca... El capità.
Prou.
El capità.
És bo aquest en Larkin, Marc. Com el sacseig del tren, un llenguatge veloç voleia els llavis de l'aviadora polonesa al seient del racó. El sol, que s'estreny i es balanceja, li il·lumina les pestanyes, li emmotlla la fuada vivesa de l'os. Els cabells, ferèstecs i controlats, li cauen cap enrere. I gestos com aquests, roures anglesos, llampeguen enrere les finestres de la seva parla estrangera. El tren travessa els erms de la ciutat. Immòbils. Les milles martellejades es diversifiquen darrere el seu rostre i desapareix tota mena d'interès humà davant de la seva bellesa angulosa, mentre unes notes, en espiral, s'amunteguen a la gorja d'un ocell i deixen insensateses el pentagrama dels cels. Una veu que mulla un lloc pedregós.
Mar, Marc, jo no sé, a veure què hi dius tu, però jo veig que aquesta distància s'eixampla, aquesta distància que parlàvem entre la poesia de l'experiència, la catalana, i la larcaniana.
Sí, perquè torna a ser... Bueno, a la introducció que havíem fet a Tres Mans, també, Josep Maria, allò de...
Sí, per cert, això ens ho has d'explicar, com es llegeix un poema a Tres Mans, Josep Maria.
Una, dues i tres.
Endavant, Marc.
Dèiem que sí. Sembla que ho entenguis tot, llavors que no entenguis massa el què, i dius, però si no hi ha un altre cop, no? Recorre a la poesia de l'experiència, metàfores o figures literàries no especialment complicades, i tot i així, almenys a mi em deixa un altre cop parat. Què em vol dir i què bé m'ho està dient? És estrany.
Sí. Sí, sí, perquè a vegades passa això amb alguns poemes i amb alguns poetes, que tens la sensació en els seus poemes, quan comences a llegir-los, que els estàs seguint doncs bé, a la meitat del poema, o una vegada ja has llegit un tros, tens un sentiment com de pèrdua total, dius, ara no sé exactament què m'està dient, i cap al final no saps com n'has recuperat el fil i l'acabes de captar, o com a mínim interpretes que el captes, doncs sincerament, no? I això no és senzill, en un únic poema que et passin, és a dir, viure tots aquests estadis, no? No és senzill, Joan Maria.
No ho és. Llegir en Larkin, que no passa amb tots els poetes que ens agraden, no pot ser mentida, llegir en Larkin és com tenir una parella de la qual no te'n pots desprendre del tot. No sé si m'enteneu. Llegir en Larkin és tenir una relació que tu vols que sigui estable. M'explico?
Ho deia en Marc, de tots tres, el que és més romàntic és el Josep Maria. De fet, el que em passa amb l'Arkin també a vegades em passa amb tu, Josep Maria, que quan comences a parlar, dic, coi, ara ja sé de què estarà parlant, a mesura que avances el discurs, doncs tinc un cert, sovint, sentiment com de pèrdua, i cap al final, no sé exactament com ho acabes fent...
Misteri.
Que dius, deu ser el misteri de la poesia o el misteri del Josep Maria. Doncs que cap al final, insisteixo, doncs dius, coi, doncs tot això, tot aquest discurs, doncs sembla que sí, que la cosa lliga. També t'haig de dir que no sempre passa. Marc, després canviarem de micròfon perquè et sento un pèl baix.
No, perquè està molt lluny.
No és qüestió de distàncies. Després el canviarem. És que el groc... Ara vas tu, sí.
Per escriure una cançó, vaig dir, tan trista com el vent trist, que fa voltes al meu llit i que només quan cau s'infla com la flama d'una espelma i s'aprima, s'agita com una cortina contra la paret, és per això que he de visitar els morts. Una làpida i una creu molla, caminets que trepitgen els dolguts, un ocell solitari. Tot això crida l'ombra de la pèrdua, dona forma a cada mot. Que les pedres brillarien com l'or sobre cada tomba xopa, això no ho hauria predit ni la cridòria dels ocells ni la imatge que oferia el matí de més i encara més, com una immensa onada de 7 plantes que llança la cabellera diversa a dolls a una riba infinita.
Perdoneu que avui estic una mica més distret a l'hora d'entrar a les, les sintonies, les músiques, normalment els comandaments els dona Josep Maria, però avui m'ha tocat a mi, i dic que estic més distret perquè estic apuntant força coses. M'ha interessat molt, Marc, en aquest poema que tot just ara has acabat de llegir, allò que, segons Larkin, dona forma a cada mot, que potser és un assaig de resposta a la pregunta que et feia abans, no? De què és la poesia, no? Bé, doncs, per Larkin, com a mínim en aquest poema, sembla que doni forma als mots, aquells caminets que trepitgen els dolguts, un ocell solitari i l'ombra de la pèrdua. Bé, aquí tenim algunes pistes de què pot conformar la poesia.
Això passaria com a romàntica, eh?
Jo crec que sí.
No tinc res a dir.
I potser les paraules, aquests mots, esdevenen pedres que brillen com l'or sobre cada tomba xopa. Podria ser.
I de qui és la cavallera?
Perdona, és que et sento superbaix. De qui és la...
Cavallera.
La perspectiva.
No, la cavallera diversa a dolls a una riba infinita. És que torna a fer servir la mateixa fórmula. És molt bo aquest poema.
Pot ser que sigui de la polonesa que viatja en el tren.
O de l'aviadora.
Pot ser. Bé, com tots els bons poetes, a mesura que et llegeixes i rellegeixes i pots anar trobant pistes, o el que a tu et sembla que són pistes, i vas fent connexions entre els poemes d'un mateix llibre. I això, amics i amigues, parla bé dels poetes, i quan diem en parlar bé vol dir que estem davant d'un senyor poeta, en aquest cas en Philip Larkin. Sí que és tard, sí. El 32. Si per cas avui no posarem la cançó i així anem llegint poemes, tu. Posarem una falca una mica llarga i ja està. Joan Maria, què et sembla?
Clar.
És que és molt millor a la ràdio parlar.
Evidentment. Sí, avui esteu molt intensos tots dos. Deixeu-me.
Mira, i parlant de cavalleres, jo esperava l'esmorzar mentre ella es pentinava. I vaig donar un cop d'ull al pati buit de l'hotel. Fa temps pensat per als carruatges. Les llambordes eren humides i no tornaven la llum al cel encaputat, enfonsat com si la boira arribés fins als terrats. Els tubs de desguàs i les escales d'incendis s'enfilaven fins a les habitacions, encara amb els llums encesos. Vaig pensar, un matí monòton, una nit monòtona. Mal fet, perquè les pedres dormien i la boira anava d'una banda a l'altra absorbint del passat tot el que tocava, penjada encara com una respiració continguda. Les llums brillaven, puntets d'excitació ininterrompuda. Més enllà dels vidres, el flascó descolorit va vessar el seu món, indolor al cap d'un any, el meu món perdut. Perdut com un cérvol extraviat que pastura de nou a la meva vora. I va amb compte que un pensament no l'encalci. Em vaig girar, li vaig fer un petó i fou fàcil perquè la pura alegria va decantar la balança de l'amor. És bonic, això. Però tendra visita, improductiva com un cérvol o un camp involuntari. Com en voldries? Envers la teva gràcia es troben les meves promeses. I es traven i corren com rius, però només quan tu ho decideixes. Tens gelosia d'ella? Et negaràs a venir fins que l'hagi allunyada de mi cruelment? Tan viva és? En part invàlida, en part criatura i en part santa. Us heu quedat fixats en els papers?
Sí. Realment aquest poema torna a ser un excel·lent poema d'en Philip Larkin. És un cant a la vida, bàsicament. I disculpeu, no vull que em renyeu més, que avui ja en tinc prou. Però és evident que el cas d'en Philip Larkin és un poeta amb una gran traducció d'en Marcel Riera. Espero que en Marc estigui d'acord amb això que dic.
Sempre.
Que són poemes com aquest potser seria un dels casos en què una doble, triple lectura és molt, és bàsica per comprendre la profunditat. Tampoc us espanteu, perquè això de la profunditat també és molt relatiu, però convé rellegir els poemes amb Philip Larkin per comprovar que realment estem davant d'un tiparraco que escriu molt bé.
És una mica el vertigen de tocar de peus a terra, una que dèiem en un poema que potser algun dia llegireu, el protagonista del qual és en John Dulcinea. Però això,
exacte, sí.
Però això és un altre tema. Marc, feies que sí amb el cap?
Perquè escoltava el Josep Maria i tornava a ser el de... del poema prosaic, gairebé un conte, més relectures per trobar-hi els matisos, perquè si us hi fixeu, la manera que té d'introduir-nos és: jo esperava l'esmorzar mentre ella es pentinava i vaig donar un cop d'ull al pati buit de l'hotel. A partir d'aquí ja estàs dins.
Sí, no té, t'introdueix en un món infinit. A partir d'aquí, doncs, tu pots fer com, bueno, ell fa el que vol, però ens convida a tots a entrar en un lloc desconegut, òbviament, però que també nosaltres com a lectors anem construint a mesura que anem llegint. I això és una cosa que és molt difícil de fer.
Potser ens convida a la curiositat, Josep Maria. Que
també,
això
també.
No és senzill. Dèiem que no posarem cap cançó perquè, si no, de fet ja és tard, però encara farem més salat. Sí que posarem un indicatiu llarg d'aquí de Mata de Pere Ràdio i tornem de seguida.
prop.
Va, que són tres quarts tocats d'onze, continuem aquí el... Deia que són tres quarts tocats d'onze, continuem aquí el cafè del No Pot Ser Mentida, Mata de Pere, Ràdio, Josep Maria Sisteré, Mar Masdeu i Pere Ejarque, llegint-hi poemes aquesta nit de Philip Larkin, La vida amb un forat a dins. El primer bloc de poemes n'hem llegit mitja dotzena i per aquest segon en tenim mitja dotzena més, tot i que em sembla que no tindrem pas prou temps per llegir-los tots. El que sí que segur que llegirem és el número 7, que du per títol Vent de casament, i li pertoca de llegir en Josep Maria Sisteré.
Philip Larkin. El vent va bufar durant tot el dia del meu casament i la meva nit de noces va ser la nit de les ventades. La porta de l'estable picava una vegada i una altra i ell va haver d'anar a tancar-la i em va deixar com una ximpleta a la claror d'una espelma, sentint la pluja, veient la meva cara al canelobre torçat, de fet, no veient res. Quan va tornar, va dir que els cavalls estaven inquiets i em va posar trista que aquella nit a qualsevol home o a qualsevol bèstia els faltés la felicitat que jo tenia. Ara que és de dia, sota el buf del vent, tot s'embolica. Ell se n'ha anat a veure les inundacions i jo porto una galleda escardada al galliner, la deixo a terra i miro. Només hi ha el vent que caça pels núvols i els boscos, que fueteja el meu davantal i la roba estesa. Es pot resistir que aquesta encarnació del vent es giri en contra de l'alegria dels meus actes com les denes d'un rosari? Em permetran dormir ara que aquest matí perpetu comparteix el meu llit? Aconseguirà fins i tot la mort assecar aquests nous llacs deliciosos? Evitarà que ens agenollem com el bestiar a la vora d'aigües tan generoses?
És que no sé si volies llegir la nota, Joan Maria.
Sí, bé, una miqueta ja ens ho podríem imaginar. La dena és la part del rosari composta d'un Pare Nostre, 10 Ave Maries i un Glòria. Aquesta és la dena a qui en feia esment el poema d'en Larkin. Deixa'm-ho trobar.
Es pot resistir que aquesta encarnació del vent agiri en contra de l'alegria dels meus actes, com les denes...
Com les denes d'un rosari, exactament.
Torna a ser un conte, un prec, una pregunta
més.
Cap al... Un més. Una pregunta cap al futur que pot esperar a qualsevol lector, a qualsevol persona que es trobi en alguna situació, a qualsevol persona que li passi qualsevol situació universal, que una mica d'això es tractava.
Sí, i jo no... No sé exactament el per què, però no recordava que Larkin fos un poeta de tantes preguntes. És a dir, bueno, si em feu dir el per què o els motius, potser ara mirem d'altres poemes que hem llegit d'aquella cinquantena llarga, em sembla que dèiem a l'inici, que seixantena de poemes que hem llegit de l'Arqui. No el recordava com un poeta que fes moltes preguntes, i en aquests poemes ens en fa moltes de preguntes. Segurament moltes d'elles se les fa amb ell mateix, però també ens en llença unes quantes a nosaltres, i m'ha recordat d'altres poetes que també fan moltes preguntes, i en general els poetes que fan preguntes, que es fan preguntes i que ens fan preguntes, són poetes que són molt interessants, perquè a més són d'aquelles preguntes la resposta a les quals no és gaire senzilla.
O no hi és.
O no hi és, justament per això fan aquestes preguntes.
Que també potser podria tenir a veure en el fet de que sigui un Larkin primerenc. Recordem que això forma part de la selecció que hem fet avui, forma part dels dos primers llibres de Larkin escrits entre els anys 40 i 50.
Sí, podien tenir un cert punt de, si ens permeteu, un cert punt d'innocència algunes de les reflexions que fa, oi, Marc?
Sí, o allò del voler-s'ho preguntar tot quan un és més jove o quan comença algun...
Exactament.
Sí, perquè a més em ve al cap una de les coses que hem dit al començament del programa, al voltant de Larkin, dèiem que és un autor elegant, crític, i també dèiem que és un ressentit. I aquí, tot i que hi apareix aquest ressentiment, sí que potser no hi acaba d'aparèixer d'una manera completa. No hi veus un ressentit amb tots els ets i els uts, per dir-ho d'alguna forma. Sí que l'intueixes, però no estaríem davant d'un ressentit de manual. Potser el Larkin ressentit és el de més endavant, per dir-ho d'alguna forma. És exactament.
Sí, està clar. No hi ha ressentiment, sinó hi ha una experiència prèvia. Això està claríssim. No pot ser un ressentit si prèviament no has tingut algun fet o alguna cosa que et converteixi en un ressentit, cosa que ja sabeu, com nosaltres, que és el pitjor que pot passar. El ressentiment.
El número 8 du per títol Anar-se'n. Marc.
S'acosta un vespre per entre els camps. Un que mai no s'ha vist i que no encén cap llum. De lluny estant, sembla de seda, però quan s'alça fins als genolls i al pit, no porta cap consol. On ha anat a parar l'arbre que travava la terra amb el cel? Què hi ha sota les meves mans i que no puc sentir? Què em llasta les mans?
No sabem que l'illa està les mans en Philip Larkin. Ah, és que em mirava el rellotge i anem molt, molt tard.
La resposta la tinc.
Doncs va.
Un vespre que s'alça fins als genolls i al pit i que no porta cap consol.
Home, això pot provocar que les mans se li llastin. Escolteu, ho deixem aquí, fem dedicat, fem nansa i deixem a la reserva els 1, 2, 3, 4 poemes de Larkin que Marc ens serviran per algun altre programa que dediquem a aquest autor que ens fa tanta peça aquí el No pot ser mentida. Josep Maria, el dedicat el tenim a punt?
Sí que el tenim. Sí.
Doncs a veure què passa. Va, el poema dedicat, Josep Maria.
Va, companys, aquesta nit dediquem un poema als colors. El groc, per exemple. I ho fem de la mà d'uns versos d'en Joan Verger, el Juganer, dins el seu volum Poesia Completa, editat per Lleonard Muntaner. Muntanyes, Joan Vergés. He recordat una muntanya grisa. He somiat una muntanya lila. He contemplat una muntanya blava. He dibuixat una muntanya verda. Però tu no has dit res i has fugit. I ara em pregunto, la teva muntanya de quin color deu ser?
Moltes preguntes aquesta nit, Josep Maria.
Sí, sí que és veritat, sí. Masses.
I a més massa per les poques respostes que tenim.
Nosaltres no en tenim de respostes.
La nansa de Pere Ejarque, El forat. No els voldríem pas destorbar, però, per favor, mirin-se endins i fent-ho, comprovin si la seva vida té algun forat. Amb la consideració, els l'advertim d'entrada, que potser no només n'hi tenen un, sinó que la cosa és més aviat un colador. Si han constatat que no n'hi tenen cap, les enhorabones totes. Són uns babaus perfectes i encara que això no tingui cap importància, els envegem sencers. Si altrament són més de l'espècie colador, també totes les benaurances, en aquest cas de la devastació, de les consignes, del fracàs. François.
Bravo.
Va, que acabem, que és molt, molt tard i ens encavalquem pràcticament el programa que segueix. Joan Maria, si estaré, bona nit i si Déu vol, fins la setmana que ve.
Bona nit, bona nit.
Marc, fins la setmana que ve també.
Fins la setmana que ve, bona nit.
Molt bé, també us ha parlat en Pere Jargues. Ja sabeu que la poesia aquí, a Matadepera Ràdio, hi té un aparador. El No pot ser mentida. Bona nit. Bona nit.
Bona nit, bona nit, bona nit, Pere, home, que estaves. Desfensa.
En una galàxia llunyana, molt llunyana, un grup de rebels han unit les seves forces per descobrir els secrets del cinema, les sèries i el còmic abans no caiguin a mans del cantó fosc de la força. Aquests intrèpids aventurers estan disposats a demostrar que ningú no és perfecte. Tots els dijous a les 9 del vespre transporta't a Ona Digital i viatja a través del Ningú no és perfecte.